Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, dijous 3 de novembre del 22. Aquesta hora bufa el vent, les temperatures són suaus, però atenció perquè avui s'acosta un canvi de temps important. En parlarem de seguida. De moment, mapa de temperatures, Neus.
Doncs ens llevem amb 14 graus a Olot, a Mieres, a Sant Feliu de Pallerols i a Figueres, 13 a la Vall de Màs i a Santa Pau, 12 a Castellfollit de la Roca, a Banyoles i a Girona, en tenen 9 a Anglès i a Ripoll, 8 a Vic, 7 a Vall de Núria i 2 a Das.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Avui ens arribarà un canvi de temps, un front d'aire fred arribarà a partir del migdia aproximadament. Ahir les temperatures van normalitzar pràcticament, mínima de 8, màxima de 20 a Olot, a Vic mínima de 8, màxima de 22 i la més alta a Girona 24 graus. Doncs bé, avui aquest canvi de temps que ens portarà més núvols, al matí variable, mig ennuvolat, assenyat a pan, alguna primera gotellada a l'interior i entre la tarda i el vespre podrà ploure a les comarques interiors. Difícilment cap a la costa, potser a l'Alt Empordà, especialment també al vespre i a la nit, en aquest sector del nord de la Costa Brava. Com que anirà baixant la temperatura, la neu podrà fer acte de presència a partir dels 2.500 metres, baixant a 2.000 metres. I aquest divendres, el vent del nord serà protagonista, tramuntana, moderada forta, la cota de neu pot baixar cap als 1.700-1.800 metres, i a la resta, temps variable o més aviat assolellat, perquè entra la tramuntana, tramuntana forta amb mala mar en aquest sector, al nord de la Costa Brava, l'Empordà. Al cap de setmana, doncs vindrà marcat ja per una recuperació de la temperatura, tocarem fons divendres, divendres serà el dia més fresc o fred, tindrem temperatures de 5 graus a 1.500 metres, quan els últims dies estàvem a 15, una baixada de 10 graus que notarem realment de valent. Tant dissabte com diumenge més aviat farà sol, i de dia es recupera la temperatura, però les nits quedaran tocades, una mica fredes.
Títols del dia. La direcció de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa assegura que han pres mesures per pal·liar la sobrecàrrega de treball dels professionals. En un comunicat, a més, aquest dimecres, reconeixen que la manca de personal és una problemàtica que s'està agreujant i que després de la Covid l'hospital està vivint una situació d'elevada complexitat. Escoltem el gerent del centre, Josep Maria Pedrosa.
S'ha de resoldre, doncs, generant més professionals i això és un procés llarg. Els metges te'n vas de 10 a 11 anys i les infermeres de 4 o 5. Vol dir que possiblement si les facultats i les escoles s'activen abans o hi ha més capacitat i s'hi destinen més recursos, doncs s'arreglarà abans. Però mentre això va molt malament. O sigui, la gent del Ripollès no viu bé que no es puguin operar malalts de cirurgia o de trauma allà i hagin de venir aquí. I nosaltres hem estat a punt de tancar el servei de parts per no trobar llevadores. Vull dir que, i aquesta és una situació que dissortadament viurem a curt termini, fins que no hi hagi una sortida de professional suficient per cobrir.
La direcció també estén la mà al comitè d'empresa per continuar negociant les seves reivindicacions. Ens responen d'aquesta manera les crítiques dels sindicats que han convocat concentracions de protesta a les portes del centre i que han dit que les mantindran al llarg de les properes setmanes. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, d'altra banda, és notícia també perquè amplia l'acompanyament a famílies que han patit la mort d'un infant en període de gestació, durant el part o en les hores posteriors al naixement.
A més, incorpora la figura d'una papallona per simbolitzar que en aquella habitació hi ha una família que està passant un dol perinatal. D'aquesta manera, tots els professionals del centre podran atendre'ls amb la cura que mereixen aquest tipus de circumstàncies.
Un dol perinatal que encara continua sent un tema tabú, segons Assun Reixac, que és una de les llevadores de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Sí, realment se'n parla poc, no? Hi ha com un tabú aquí, no? Perquè socialment un embaràs, un part, un naixement és un moment de felicitat, de joia, que tothom vol donar a conèixer, que tothom vol explicar, que tothom vol abraçar, no? Però el moment on hi ha una pèrdua durant el procés d'embaràs, durant el part, l'intrapart, o una pèrdua després, les primeres 24 hores, no? Hi ha un dolor tan gran i un dol tan gran, no?, que et pots arribar a tancar aquesta part emocional i no expressar, o la societat tampoc sap com acompanyar, no? No sabem des de la societat com acompanyar, no? Sí. I sí, és cert, notem que hi ha aquest tabú.
Anirem a Sant Joan les Fonts, on l'Ajuntament està acabant d'enllestir els pressupostos municipals per l'any vinent.
Tindran en compte l'encariment de l'energia i dos projectes bàsics en el capítol d'inversions, el centre cívic de l'Escorxador i la tercera fase del pou de captació d'aigua de Pere Caula.
el 2019 ja vam començar a preveure que era important poder garantir aigua a nivell municipal. Aquest estiu ha sigut molt dur per a altres municipis veïns que, amb els quals ens hem donat col·laboració en aquest sentit, però Sant Joan també ha hagut d'estar al cas de tot el que està passant, només faltaria. I aquest pou ens ha d'ajudar també a previsions de futur, de possibles creixements o situacions complicades, a tenir un complement important pel municipi.
És Maria Vidal, és l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, a qui escoltarem a l'informatiu que ara mateix comença. Avui també ens preocuparem pel medi ambient, perquè la Garrotxa ja compta amb més de 300 instal·lacions fotovoltaiques.
Són gairebé el triple respecte a fa un any, segons dades de l'Institut Català d'Energia. Les energies renovables estan agafant protagonisme a la comarca per diferents usos i cada vegada més els municipis fan el pas per crear les seves pròpies comunitats energètiques.
I a les Planes d'Hostoles estrenen el seu 12è mural. El poble ja compta amb una nova obra en una de les parets que quedava deserta.
L'autora és Mireia Serra, lleidatana i amant de la natura. El mural sorgeix d'una petició de l'Ajuntament per representar la Sega, ofici tradicional de la gent que forma el barri. Es tracta d'un mural enorme on s'hi veu representada una mare i una filla enmig d'un camp de conreu.
Doncs estic pintant, seria com el símbol d'aquest barri. La Laia Juez, quan em va contactar, em va dir que aquest barri particularment tenen com a símbol la dona rural treballadora. I sempre ha sigut algo que m'ha inspirat molt, perquè sóc de Lleida i al cap i a la fi m'agrada molt pintar la ruralitat. Llavors aquí veiem una noia, una mare, perquè trobo que la maternitat també és un plus que ens fa treballar de valent a les dones. Llavors ella és pagesa, ella treballa, ella està cansada després d'un dia dur i porta a més la criatura a l'esquena, perquè bueno, la portem sempre nosaltres. Llavors està cansada, és molt bonica, però també es nota aquest pes del temps i del treball.
Quantes mares ara mateix se senten identificades? Amb aquesta obra ja són 12 els murals que hi ha a les Planes d'Hostoles. Ara es farà un calendari on en cada mes n'hi apareixerà un de diferent. I en esports ens espera un cap de setmana potent. I sobretot, sobre rodes, perquè els World Skate Games ja esperen l'espectacle del Club Patinatge Artístic Olot. Les patinadores són a l'Argentina, a punt per disputar diumenge el Mundial d'aquesta temporada.
Serà a les 11 de la nit, hora catalana, i es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 10. Les olotines, que ho han guanyat tot fins ara, s'intentaran proclamar campiones del món per 14a vegada.
Per aquest motiu hi ha molts nervis, segons el director tècnic i artístic Ricard Planiol.
Realment, quan estàs allà, els nervis no t'ho treu ningú, i la inseguretat de qualsevol competició hi és present. Saps que en aquell moment et dones compte de lo fràgil que és la línia d'aquesta seguretat, no? I que, bueno, que realment pateixes quan a la distància tothom ho dona com molt per suposat i com per molt segur, no? Però no és així, la veritat és que no ho és.
I l'altra competició sobre rodes serà la de l'hoquei. L'hoquei Olot visita Lloret amb l'objectiu de tornar a la línia de la victòria. Després de la desfeta a la Josep Jou, els olotins volen recuperar els punts perduts a la pista del quart classificat del grup. Les lesions segueixen sent les protagonistes en l'equip, tot i que per aquesta jornada només serà baixar Niol Mangas per aquest motiu. Guillem Raurell complirà el seu segon partit de sanció. El partit es disputarà aquest dissabte a 8:45 del vespre en directe també a l'antena de Ràdio Olot. Jordi Garcia, el tècnic de l'hoquei Olot, també diu que és un rival complicat.
Complicat també perquè és un equip molt directe, que juguen tres tios a baix, que tenen molt bon contra ús, alguns dels jugadors tenen molt bon contra ús i haurem d'estar alerta amb això. I bueno, al final és un equip que ha començat bé, amb un nou entrenador, i al final és el que diem, o sigui, totes les pistes són complicades i aquesta, com que és la que ens toca ara, és la més complicada de totes.
Hoquei Olot 3, Companyia de Maria 5. La vida de l'esport, la vida de l'hoquei patins. Avui ens aninem a casa en el retorn a la Josep Jou amb les mans buides.
No va poder ser. L'hoquei Olot se les prometia molt felices, però va perdre el primer partit a casa. I ara buscarà una nova alegria a fora. Dissabte, en directe des de Lloret de Mar, Club Hoquei Lloret, Club Hoquei Olot. A les 8 del vespre a la prèvia i a 8:45 al partit, en Roger Isern i Anna Prat, i el patrocini de l'Ajuntament d'Olot.
Peixos is my dum dum dum, peixos is my dum dum dum, peixos is my dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia local d'Olot, bon dia.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Trànsit fluid a la nostra població. En quant al carrer tallats, per avui no en tenim cap. Les reserves d'estacionament les trobaran al carrer Casimir Plana, Ronda Sant Bernat i al carrer Sant Rafael. Res més des de la policia. Que passin un molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
L'actualitat del dia passa per l'Hospital d'Olot. La direcció del centre assegura que han pres mesures per pal·liar la sobrecàrrega de treball dels professionals. En un comunicat, a més, aquest dimecres, ens reconeixen que la manca de personal és una problemàtica que s'està agreujant i que després de la Covid l'hospital està vivint una situació d'elevada complexitat.
La direcció també estén la mà al comitè d'empresa per continuar negociant les seves reivindicacions. Responen d'aquesta manera les crítiques dels sindicats que han convocat concentracions de protesta a les portes del centre.
Informa Aniol Puigverd.
En el comunicat, la direcció de l'hospital diu que la falta de personal és un problema generalitzat arreu del territori català. En el cas del centre Garrotxí es destinen especialistes com anestesistes, cirurgians i traumatòlegs a hospitals com el de Camp de Bànol o el Trueta de Girona, els quals no disposen d'un nombre suficient d'aquest tipus de personal. Asseguren que han pres mesures per evitar la sobrecàrrega de feina que denuncien els professionals com el tancament d'alguns llits a les unitats d'hospitalització o la reprogramació d'algunes intervencions quirúrgiques ajornables. El gerent de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa és Josep Maria Pedrosa.
És una manca de personal per això que també va segons barris o segons serveis unitats, vull dir, doncs nosaltres tenim problemes per cobrir els forats que ens queden o les vacants que queden a hospitalització, per exemple, i per això hem hagut de tancar llits, però per exemple en canvi en cirurgia, en trauma, inclús podem ajudar altres hospitals que es troben en la mateixa situació com nosaltres, o els anestesistes que van a fer guàrdies d'anestèsia al Trueta. Vull dir, per tant, això no és homogeni, però sí que és cert que cada cop que hi ha una baixa, cada cop que hi ha una necessitat de cobrir, costa molt trobar gent, costa molt, perquè no n'hi ha.
A banda de respectar els dies de vacances, la Fundació diu que l'absentisme laboral del centre és de gairebé el 8%, molt a prop de la mitjana catalana. Sobre el pagament de les retribucions per objectius que han de cobrar els professionals que, segons els sindicats, ara s'han dedicat a pal·liar la despesa energètica, l'hospital diu que el 2021 s'han pagat totes, una sèrie de problemes que poden tenir solució, segons Pedrosa.
S'ha de resoldre, doncs, generant més professionals, i això és un procés llarg. Els metges te'n vas de 10 a 11 anys i les infermeres de 4 o 5. Vol dir que possiblement si les facultats i les escoles s'activen abans o hi ha més capacitat i si destinen més recursos, doncs s'arreglarà abans. Però mentre això va molt malament. O sigui, la gent del Ripollès no viu bé que no es puguin operar malalts de cirurgia o de trauma allà i hagin de venir aquí. I nosaltres hem estat a punt de tancar el servei de parts per no trobar llevadores. Vull dir que, i aquesta és una situació que dissortadament viurem a curt termini, fins que no hi hagi una sortida de professional suficient per cobrir.
En el comunicat, la direcció de l'hospital nega que hi hagi indiferència per part dels superiors i falta de comunicació amb el comitè d'empresa i assegura que continuaran oberts a reunir-s'hi periòdicament. Pedrosa fa una reflexió sobre una de les àrees dels hospitals més perjudicades, urgències.
Nosaltres funcionem ara amb dues unitats, en tenim tota una de tancada, i la tenim tancada perquè no tenim gent per donar-hi suport. O sigui, no hi ha infermeres, no hi ha auxiliars per donar-hi suport. I en aquestes dues unitats funcionem amb 32 llits cada un. Hi ha dies que arriben al sostre. Hi ha dies que no, que poden estar amb un 70 o un 80%. Que això pot incidir que a vegades la gent que està a urgències tardi doncs 5 o 6 hores a passar planta. I ara permeteu-me que faci una reflexió. Ojalà tots els hospitals només tardessin 6 o 7 hores per pujar planta.
perquè quan es recorda amb els hospitals el temps d'espera a urgències és molt més gran, i a més aquí tenim la sort de tenir no la gent en camilla ni en boxos, sinó en habitació a urgències. Vull dir que aquesta és una dificultat que no l'havíem viscut fins ara, i ara la tenim.
En el comunicat, la direcció també especifica que sempre estenen la mà a parlar amb els treballadors i arribar a un acord satisfactori.
L'Hospital d'Olot avui també és notícia per una altra qüestió, perquè amplia l'acompanyament a famílies que han patit la mort d'un infant en període de gestació durant el part o en les hores posteriors al naixement.
Incorpora la figura d'una papallona per simbolitzar que en aquella habitació hi ha una família que està passant un dol perinatal. D'aquesta manera, tots els professionals del centre podran atendre'ls amb la cura que mereixen aquest tipus de circumstàncies.
Informa Roger Isern.
Perdre un ésser estimat i proper és d'aquells moments difícils de superar. Perdre un nadó que ni ha arribat a néixer o ho ha fet en les seves primeres hores de vida encara comporta més dolor. Per això, àrees com les del dol perinatal de l'Hospital d'Olot són tan importants a l'hora d'acompanyar les famílies en aquest procés. Malgrat ser un fet que passa més sovint del que puguem imaginar, parlar-ne obertament encara és molt tabú a la nostra societat. Una de les llevadores de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa és Assun Reixach.
Sí, realment se'n parla poc, no? Hi ha com un tabú aquí, no? Perquè socialment un embaràs, un part, un naixement és un moment de felicitat, de joia, que tothom vol donar a conèixer, que tothom vol explicar, que tothom vol abraçar, no? Però el moment on hi ha una pèrdua durant el procés d'embaràs, durant el part, intrapart, o una pèrdua després, les primeres 24 hores, no? Hi ha un dolor tan gran i un dol tan gran, no?, que et pots arribar a tancar aquesta part emocional i no expressar, o la societat tampoc sap com acompanyar, no? No sabem des de la societat com acompanyar, no? Sí. I sí, és cert, notem que hi ha aquest tabú.
Una de les novetats de l'àrea de dol perinatal és que enguany s'ha afegit la figura de la papallona, que simbolitza el dol perinatal. Aquesta iniciativa se suma a la caixa de records que s'elabora des de l'hospital i que conté objectes materials per tenir-ne un record físic.
L'origen és molt important per formular el dol perinatal, tenir una part material, tenir una part material d'aquell instant, perquè és algo molt efímer. Uh-huh. És un nadó que, això que dèiem, que tenies projectat un amor, un futur, però ha vingut i ha poder mort dins l'embaràs, ha nascut mort i de cop i volta no l'has vist ni respirar, no?
L'àrea de dol perinatal vol seguir acompanyant a les famílies que passen per aquest procés i trencar barreres per tal que es pugui parlar obertament d'aquest tipus de situacions.
I no deixem la salut perquè avui hem d'anar cap al Trueta. Comissions Obreres ha demanat al Departament de Salut que faci marxa enrere i mantingui el Trueta a Girona en comptes de traslladar-lo a Salt, tal i com es projecta actualment.
El sindicat considera que la regió sanitària de Girona és suficientment gran com per mantenir els dos grans hospitals i es garanteixi la cobertura a la zona nord i a la zona sud. Per altra banda, recorden el trànsit que hi ha en l'accés de l'AP7 a Salt, una circulació que encara es veurà més agreujada amb el nou hospital. Des de Comissions Obreres també recorden que a nivell urbanístic s'estan produint retards en la compra dels terrenys i això podria retardar l'obertura del nou hospital. Aquests retards ja els havia previst Comissions Obreres, però des de Salut els van rebatre les crítiques.
Tanquem el capítol de Salut i en uns instants anem cap a Sant Joan les Fonts.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts està acabant d'enllestir els pressupostos municipals per l'any vinent.
Tindran en compte l'encariment de l'energia i dos projectes bàsics en el capítol d'inversions, el Centre Cívic de l'Escorxador i la tercera fase del pou de captació d'aigua de Pere Caula.
L'alcaldessa de Sant Joan, Maria Vidal, ha dit al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió que aquest any el pressupost l'han d'estudiar molt bé perquè la pandèmia ha donat pas a altres necessitats socials motivada per la crisi energètica i l'encariment dels preus.
El pressupost es planteja molt diferent perquè, tot i que no tenim pandèmia, o
bueno, encara hi ha les restes que van seguint, però no tenim aquella situació tan preocupant en el seu moment de salut. Sí que hi ha preocupació per temes econòmics, per les pujades de la llum, per les pujades del gas, dels subministres. Per tant, tot això ho estem tenint en compte, estem treballant-ho per veure com ho haurem de fer front en el pressupost 2023 i que pugui ser compaginat amb accions, amb inversions, com molt bé deies.
En el capítol de les inversions destaquen dues grans obres: el centre cívic de l'Escorxador, que s'havia d'acabar aquest any i s'endarrereix un any més, i l'acabament del projecte de captació d'aigua a través del pou de Pere Caula, valorat en 213.000 euros. Aquesta infraestructura ha de permetre tenir bones reserves d'aigua davant possibles episodis de sequera.
El 2019 ja vam començar a preveure que era important poder garantir aigua a nivell municipal. Aquest estiu ha sigut molt dur, per a altres municipis veïns que amb els quals ens hem donat col·laboració en aquest sentit, però Sant Joan també ha hagut d'estar al cas de tot el que està passant, només faltaria. I aquest pou ens ha d'ajudar també a previsions de futur, de possibles creixements o situacions complicades, a tenir un complement important pel municipi.
L'Ajuntament de Sant Joan també invertirà en camins, en els accessos als masos, en reductores de velocitat molt demandades pels veïns, zones verdes i parcs infantils. Pel que fa a les ordenances ja aprovades, Vidal ha dit que han intentat repercutir el mínim possible als ciutadans.
A nivell d'ordenances, per exemple, que ens venen imposades des del Consell Comarcal per serveis que estan prestant en els ajuntaments, com pot ser la custòdia dels animals o les inspeccions, empreses, aquestes sí que nosaltres ens adaptem a Consell Comarcal en la puja que fan ells, que crec que és el 4%, perquè vulguis que no, és un servei que nosaltres es presta, però també s'ha de pagar a Consell Comarcal. I en aquest sentit sí que hem d'anar de la mà en això. Altres temes, doncs nosaltres intentem ser equilibrats, intentem doncs ser moderats i tenir molt clar les dificultats en aquest cas de la població.
El pressupost municipal de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts es portarà a ple entre finals de novembre i finals de desembre per poder-lo aprovar abans d'entrar al 2023.
Parlem ara de medi ambient.
Per gentilesa, d'Olot Mix.
La Garrotxa ja compta amb més de 300 instal·lacions fotovoltaiques. Són gairebé el triple respecte a fa un any, segons dades de l'Institut Català d'Energia.
Les energies renovables estan agafant protagonisme a la comarca per diferents usos i cada vegada més els municipis fan el pas per crear les seves pròpies comunitats energètiques. Una sèrie d'actuacions que col·laboren a poder tenir un futur amb menys gasos contaminants.
És una informació d'en Pere Ubach.
A través de l'Observatori d'Autoconsum, l'Institut Català d'Energia ha actualitzat les dades d'autoconsum a Catalunya fins a la data del 31 d'agost. Pel que fa a la comarca de la Garrotxa, l'energia solar creix exponencialment. De 98 instal·lacions fotovoltaiques que es van muntar l'any passat, s'ha passat a més de 300 en els primers 8 mesos d'aquest any. Això suposa el triple d'instal·lacions respecte a l'any anterior.
Ens ho explica Josep Martín, enginyer tècnic del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Segurament doncs, a finals d'any podem quintuplicar les instal·lacions que tenim, que es van instal·lar l'any passat i que ajudaran a generar energia elèctrica de forma local.
Aquestes instal·lacions fotovoltaiques generen una potència de 3.872 kW, 4,5 vegades la que es va posar en funcionament el 2021. Per posar-ho en context, l'energia generada per aquestes instal·lacions equivaldria a la despesa de 2.400 habitatges.
Això pot semblar moltes instal·lacions, però del consum elèctric de la comarca no suposa només que 1,5% de l'energia elèctrica que consumim en un any. És a dir, que ens queda molt de camí per fer la transició energètica.
S'està avançant en clau de transició energètica, però encara queda molt de camí per recórrer si es vol aconseguir que per l'any 2030 el 50% de l'energia sigui neta.
Amb aquestes petites instal·lacions sí que n'hi ha moltes, però la potència és molt petita i amb les cobertes no en farem prou. És a dir, que s'hauran d'ocupar dels terrenys.
Tot això sumat a un consum mínim d'energia per ser més sostenibles i estalviar diners.
Gràcies, espera. Traiem el cap a les comarques de Girona. Els alcaldes de Roses i Castelló d'Empúries amb diversos empresaris del sector turístic de la zona s'han reunit amb la subdirectora general per la protecció del mar per parlar dels projectes de parcs eòlics marins previstos al Golf de Roses.
Els dos alcaldes, en representació de la resta de municipis afectats pel projecte, han insistit que rebutjaran qualsevol infraestructura que no compti amb la participació activa i el lideratge del territori. Un d'ells és l'alcalde de Roses, Joan Plana.
Exigir que no es faci cap transformació substancial del territori sense comptar amb l'opinió i la participació activa de tot el territori. I el segon, evidentment, tractant-se doncs, de la Subdirecció General de Protecció del Mar, ha estat exigir que tots aquells aspectes que fan referència a la protecció de la biodiversitat i de tot l'entorn natural que tant ens ha costat de protegir, evidentment, doncs, tinguem garanties absolutes que no es desenvoluparà cap projecte en la línia de posar en perill aquest magnífic tresor natural doncs, que forma part del nostre entorn, que forma part de la nostra identitat i que, a més, és també un element indispensable per tal de lluitar contra el canvi climàtic.
Per la seva banda, el portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, Jordi Ponjoan, ha lamentat que el Ministeri preveu aprovar el pla d'ordenació de l'espai marítim a finals d'any, i això implicarà perdre una batalla important pel litoral gironí.
I de la costa al Pirineu, perquè l'estació de la Molina estrenarà aquesta temporada d'hivern la recuperada pista Barcelona, que havia estat en servei durant mig segle com a camí de retorn entre el refugi del Niu de l'Àliga i la part baixa del complex. Es tracta d'un traçat que ha estat condicionat entre els mesos de maig i octubre amb un pressupost d'uns 3 milions i mig d'euros i ara ja és accessible amb el telecabina Cadí-Moixeró.
La longitud de la pista catalogada com a negra és de més de 4 quilòmetres i mig amb un desnivell de 859 metres i un pendent màxim del 68%. Xavi Perpinyà és el director de l'estació.
És una pista que fa 4 quilòmetres i mig de llargada, que surt des del Niu de l'Àliga, que arriba a baix a la Volta Muntanya Sagrada, amb una pendent des d'un 8 a un 68% de pendent, amb 73 nous inhibidors, i al final és una pista en la qual és una pista de nivell alt, pista negra, en la qual estem contents, perquè al final des de l'obertura del telecabina el 2018 fins ara només teníem la pista de l'Olímpica, pista dues estacions, i ara tenim una pista Barcelona, que és una pista des de l'any 56 que ja formava part de la nostra estructura, adaptada als temps actuals de l'esquí.
L'objectiu és que, a banda d'un ús lúdic, es pugui fer servir també en competicions, motiu pel qual la Federació Internacional d'Esquí l'està homologant. La idea és que ja se'n puguin dur a terme la temporada 23-24.
I del Pirineu a la Plana, perquè mostrar el talent dels artistes locals i posar en valor el comerç de proximitat és l'objectiu de Vic Comerç, que ha organitzat els propers 5, 6, 14 i 15 de novembre el que han anomenat Nexes.
Es tracta d'una iniciativa que compta amb la participació d'un centenar de botigues per reivindicar que en un món globalitzat no es presta prou atenció als comerços ni al talent que hi ha a tocar de casa. El responsable de l'activitat artística és en Didier Xavier.
Nexes ve a ser els vincles, no? La cohesió que volem aconseguir entre comerç i artistes locals. Llavors, la pròpia paraula Nexes, escrita amb dues X, és com una equació amb dues incògnites, on una és l'art i l'altra és el comerç.
Entre les activitats hi ha una cinquantena d'artistes locals que treballaran en directe a botigues del centre per ensenyar la feina que fan davant els clients i els curiosos. També es crearà un mural participatiu al portal de la Rambla on els clients que hi comprin rebran un pinzell per pintar-hi i l'artista acabarà d'imprimir el seu segell.
A la Catalunya Nord de Perpinyà acolliran el proper dissabte una manifestació sota el lema Sem Catalunya Nord per commemorar els 363 anys del Tractat dels Pirineus que va imposar la partició de Catalunya en dos.
El col·lectiu 7 de novembre organitzarà la jornada que començarà a les 4 de la tarda amb la mobilització des de la plaça Catalunya i continuarà amb un acte polític al Castellet a les 6. A les 7 hi ha prevista una marxa de torxes des del Castellet fins a la Casa Musical i els actes es clauran a les 8 amb concerts i un DJ.
I a la crònica judicial avui us hem d'explicar que l'Audiència de Girona ha condemnat a 49 anys de presó el veí d'Arbúcies que s'enfrontava a una condemna de 81 anys per haver abusat sexualment de 10 nenes.
La sentència el condemna per abús o agressió sexual a 7 víctimes i l'absol d'haver fet tocaments a 3 de les menors. El tribunal conclou que Juan Vicente Jorge, conegut com a Johnny o Cuba, va cometre els abusos entre el juny del 2013 i el juliol del 2019 i que actuava seguint un patró. S'oferia fer classes particulars gratuïtes a les menors provinents de famílies en situació precària. Així es guanyava la confiança de les famílies i aconseguia quedar-se sol amb les víctimes. El cas es va descobrir quan la mare d'una de les nenes el va enxampar infraganti.
D'altra banda, l'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un acusat que s'enfronta a 5 anys de presó per abusar sexualment de la filla de 12 anys de la seva parella mentre convivien en un domicili de Girona.
Fiscal i acusació particular sostenen que els tocaments van tenir lloc a diari entre l'agost i l'octubre del 2018 i que el processat aprofitava les estones que estava sol amb la menor per assetjar-la. El cas es va descobrir quan la víctima ho va explicar a l'institut. La menor no ha comparegut al judici, sí que ha declarat la seva mare que no dona cap credibilitat a la denúncia. La dona afirma que la noia era rebel i que s'ho va inventar per fer-li mal. El processat també ha negat les acusacions.
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts, hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres, perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
Ens acostem a dos quarts. Les Planes d'Hostoles estrena el seu 12è mural. El poble ja compta amb una nova obra o en una de les parets que quedava deserta. L'autora és Mireia Serres, lleidatana, i és molt amant de la natura.
El mural sorgeix d'una petició de l'Ajuntament per representar la sega, l'ofici tradicional de la gent que forma el barri. Es tracta d'un mural enorme on s'hi veu representada una mare i una filla enmig d'un camp de conreu.
Les Planes d'Hostoles no només és un municipi amancant pels seus gorgs o pels múltiples actes que organitza durant l'any, sinó que ara ha passat a ser una atracció turística pel seu art. Des de fa pocs dies, el municipi ja compta amb 12 murals repartits en diferents punts del poble, com a l'escola o en qualsevol paret d'algun edifici. Des de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles han decidit fer una aposta ferma per donar color i un toc d'art a racons del poble, que potser abans no s'hi aturava ningú. Ara hi haurà una nova obra que representa una mare i a la seva filla en una gran imatge de la pagesia i el conreu de blat. L'autora del mural és Mireia Serra.
Doncs estic pintant, seria com el símbol d'aquest barri. La Laia Juez, quan em va contactar, em va dir que aquest barri particularment tenen com a símbol la dona rural treballadora. I sempre ha sigut algo que m'ha inspirat molt perquè sóc de Lleida i al cap i a la fi m'agrada molt pintar la ruralitat. Llavors aquí veiem una noia, una mare, perquè trobo que la maternitat també és un plus que ens fa treballar de valent a les dones. Llavors ella és pagesa, ella treballa, ella està cansada després d'un dia dur i porta a més la criatura a l'esquena, perquè bueno, la portem sempre nosaltres. Llavors està cansada, és molt bonica, però també es nota aquest pes del temps i del treball.
L'artista lleidatana explica que ha fet diversos esbossos i que també n'ha parlat tant amb els veïns de la zona com amb la propietari de l'edifici, un grup de persones que, segons l'autora, hi ha posat pocs entrebancs i que ha donat el vistiplau a una obra de grans dimensions, visible des de molts punts del poble.
A part de la ruralitat i a part de la dona, també hi ha el símbol de la Marieta, que ella em va dir que, bueno, que era important posar-lo. Llavors veiem que hi ha marietes a l'esquerra, hi ha també el blat. El que vaig fer va ser fotos a pageses per informar una mica d'aquesta llum, també fotos a postes de sol. Vaig buscar els paisatges d'aquí, camps de blat, i sobretot el que treballo jo és la llum. Aquest romanticisme, no? I aquesta gamma cromàtica que considero que hi ha, sobretot en aquesta època, a la tardor. Llavors el que podem trobar en el mural són colors de la tardor, d'aquesta tardor que estaré davant tard, però sí, són grocs, són ocres, són verds.
Amb aquesta obra ja són 12 els murals que hi ha a les Planes d'Hostoles. Ara es farà un calendari on en cada mes n'hi apareixerà un de diferent.
I a la pàgina cultural avui també hem d'anar fins a Figueres perquè l'Ajuntament rebrà una subvenció de 741.000 euros del fons Next Generation per millorar de forma íntegra el Museu de l'Empordà. El consistori va presentar el projecte al programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics i ha rebut el 100% de la quantitat que demanava.
Es preveu una inversió total de 943.000 euros i es milloraran aspectes com l'eficiència energètica, l'accessibilitat o la distribució eficaç dels espais del museu. A través d'aquesta reforma integral de l'edifici construït el 1968, el govern local preveu un estalvi energètic global del 50%. Per pagar el cost total de la rehabilitació, l'Ajuntament de Figueres aportarà 200.000 euros al projecte.
El Temporada Alta ha presentat el concert únic de cabaret d'entreguerres de la cantant alemanya Ute Lemper i l'orquestra gironina Gio Sinfonia, que es podrà veure l'11 de novembre a l'Auditori de Girona. Què en sabem?
Doncs l'Auditori clourà el desè aniversari de l'orquestra i comptarà amb un repertori d'Erwin Schulhoff i noms reconeguts del període previ a la Segona Guerra Mundial com Kurt Weill i Hans Eisler. Sota la direcció de Francesc Prat, la producció parteix del tema de Schulhoff, Jazz Suite for Orchestra, per construir un diàleg entre l'orquestra i Ute Lemper. El director és Francesc Prat.
És un concert una mica degenerat, però en el bon sentit la gent podrà escoltar naturalment música coneguda, però jo em centraria el tret en poder descobrir Erwin Schulhoff i combinar aquest Schulhoff combinat amb Hans Eisler. El programa, perquè l'ubiqueu una mica, té dos blocs. Un primer bloc en el qual la Gio sola tocarà la suite for camera orchestra, la suite per orquestra de la cambra d'Erwin Schulhoff, i aquestes peces aniran combinades amb tres leads de Hans Eisler que la Gio interpretarà amb la Ute Lemper.
Els temes van estar composats al segle passat, però mantenen la vigència. Amb una càrrega antifeixista, exploren la llibertat i fan una crida per erradicar el racisme.
La cultura també present a l'antena dels 5 minuts més. La cultura i també l'esport, en uns instants.
busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana.
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Opticalia Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
Dues propostes sobre rodes aquest proper cap de setmana. Els World Skate Games ja esperen l'espectacle del Club Patinatge Artístic Olot. Les patinadores ja són a Argentina, a punt per disputar diumenge el Mundial d'aquesta temporada.
Serà a les 11 de la nit, hora catalana, i es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 10. Les olotines, que ho han guanyat tot fins ara, s'intentaran proclamar campiones del món per 14a vegada.
Ens ho explica en David Planella.
Més de 10.000 quilòmetres i 4 hores de diferència separen Olot de Buenos Aires. L'expedició del Club Patinatge Artístic Olot va volar dilluns a la nit cap a la capital de l'Argentina, on va arribar dimarts. Ara, ja a lloc, després d'un llarg viatge, les patinadores olotines compten les hores que falten per sortir a la pista del Pavelló Amèrica del Parc Olímpic de Buenos Aires. És on diumenge s'intentaran proclamar campiones del món per 14a vegada i completar així una temporada perfecta amb el Vall Escalant. El director tècnic i artístic Ricard Planiol diu a Ràdio Olot que, tot i haver estat campions de Girona, Catalunya, Espanya i Europa amb molta autoritat, abans d'un campionat tan important com aquest, és impossible relaxar-se.
Realment, quan estàs allà, els nervis no t'estreu ningú i la inseguretat de qualsevol competició hi és present. Saps que en aquell moment et dones compte de lo fràgil que és la línia d'aquesta seguretat, no? I que, bueno, que realment pateixes quan a la distància tothom ho dona com molt per suposat i com per molt segur, no? Però no és així. La veritat és que no ho és.
El Mundial de Grups de Show d'aquesta temporada no és com qualsevol altre. Primer, perquè forma part dels World Skate Games, els Jocs Mundials dels Esports de Roda Petita. I després, perquè el viatge ha estat especialment costós. Això ha fet que només s'hi hagin presentat equips dels tres països més potents de patinatge artístic: Catalunya, amb l'Olot, el Girona i el Tona, Itàlia i l'Argentina. I faltaran conjunts a priori més dèbils que han renunciat a anar-hi.
Són equips que potser no veuen que no les seves aspiracions per poder arribar a un primer lloc, doncs no són gaire òptimes. Aleshores, la decisió de renunciar a participar en una competició que està a l'altra punta de món, doncs, bueno, té la seva lògica, no?, en certa manera. Aleshores, els equips més potents en aquest cas són els que intenten lluitar per aconseguir-ho.
Seran 9 i el CP Olot sortirà 7è, just abans que els italians Show Roller Team i Royal Eagles, que tancaran la competició. El Girona serà primer i el Tona serà quart. La novetat respecte del campionat d'Europa seran els tres equips argentins, el Millennium, l'Adonia i el Baires.
Sabem que Millennium, per exemple, és un gran medallista, té molts ors mundials, però sobretot en tema precisió, perquè és un equip que té una tradició de precisió, però que en aquests dos darrers anys doncs, s'ha abocat una miqueta amb el tema show i s'ha apartat d'aquesta modalitat. Els altres dos sí que són uns incondicionals amb el tema de grups de show, que també els hem trobat alguna altra vegada, i en totes les darreres ocasions els hem pogut superar. Aleshores, bueno, esperem que sigui alguna vegada més.
El Mundial de Show Gran dels World Skate Games de l'Argentina serà l'últim campionat de la temporada i, per tant, l'última oportunitat de tota la història de poder treure 10, perquè a partir de la temporada que ve el sistema de puntuació canviarà totalment. A l'europeu, el CP Olot ja en va aconseguir un. Diumenge el tornarà a buscar en el Mundial. La competició començarà a les 11 de la nit, hora catalana, i es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 10.
Gràcies, David. L'hoquei Olot visita Lloret amb l'objectiu de tornar a la línia de la victòria. Després de la desfeta a la Josep Jou, els olotins volen recuperar els punts perduts a la pista del quart classificat del grup.
Les lesions segueixen sent les protagonistes de l'equip, tot i que per aquesta jornada només serà baixa ni el Mangas per aquest motiu. Guillem Raurell complirà el seu segon partit de sanció. El partit es disputarà aquest dissabte a 8:45 del vespre.
L'hoquei Olot de Jordi Garcia i Adrià Piera visita la pista del Lloret Vila Esportiva aquest dissabte. És la tercera jornada de Lliga i els olotins arriben amb un balanç d'una victòria i una derrota. A l'últim partit, disputat a la Josep Jou, l'equip no va poder guanyar el Companyia de Maria i es va veure superat en els últims minuts. Al revés va fer el Lloret, que va empatar la pista del Dominicos a falta de 26 segons pel final. Els gironins són un habitual equip d'hoquei lliga, en hores baixes, en els darrers anys. Tant el club com el primer equip han patit canvis i aquesta temporada volen que sigui la del retorn a la màxima categoria. El seu inici és una declaració d'intencions i es presenta com a un rival fort de la categoria, com defineix Jordi García, el tècnic de l'hoquei Olot.
D'un equip que a més ha fet un històric durant molt temps, que a més han renovat bastant l'equip i tenen un equip de joves talents, dos nanos que han arribat de Manlleu, que han sigut internacionals i que tenen experiència amb aquestes categories perquè van anar convocats nanos amb qualitat i han fet bons fitxatges i crec que serà un equip molt complicat.
És la segona visita de l'hoquei Olot fora de casa en aquesta lliga i amb un denominador comú, la pista d'un candidat a la part alta. García explica que aquesta categoria no té secret i que cada pista és complicada per treure alguna cosa positiva.
És un equip molt complicat també perquè és un equip molt directe, que juguen tres tios a baix, que tenen molt bon contra ús, alguns dels jugadors tenen molt bon contra ús i haurem d'estar alerta amb això. I bueno, al final és un equip que ha començat bé, amb un nou entrenador i al final és el que diem, o sigui, totes les pistes són complicades i aquesta, com que és la que ens toca ara, és la més complicada de totes.
Serà un partit especial per Arnau Vidal, el jugador de Sant Joan les Fonts torna a Lloret, el que va ser el seu equip en les darreres temporades. Vidal és una de les noves incorporacions de l'hoquei Olot aquesta temporada. L'altre, David Carles, torna aquest cap de setmana a l'equip. Un conjunt que ja ha esborrat la derrota de dissabte passat, dolorosa, per ser a casa en el primer partit.
Intentar recuperar els 3 punts perduts a casa, que sí que és veritat que els partits a casa han de ser una prioritat, perquè realment és la nostra pista, és la que ens coneixem, és la que la gent ens empenta, però són coses que passen a l'esport i ja està, s'ha borrat.
El Lloret de Mar, hoquei Olot de la jornada 3 del grup nord de l'hoquei Lliga Plata, es disputarà aquest dissabte a 8:45 del vespre al pavelló d'esports de Lloret de Mar, des de mitja hora abans, a partir de les 8, en directe a Ràdio Olot.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.